Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el club més amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el club més amics. Perquè el club més amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un màster oficial en recerca en la filosofia i els estudis humanístics, dirigit als llicenciats i graduats en qualsevol titulació que desitgin ampliar coneixements en filosofia, estètica, història de l'art i de la literatura. Ara tens l'oportunitat de combinar la filosofia amb les humanitats. Màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38, 93 453 43 38 o entra a filosofia.url.edu. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat, Plató.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Divina Joventut segueix viu en el seu desig de disputar la fase de grups de la Basketball Champions League que organitza la FIBA. Ahir, en el partit de tornada de la primera prèvia, la primera de les tres que hauria de passar la penya, l'equip de Diego Campo tornava a derrotar el Dinamo Tbilisi, en aquest cas per 86 a 66, en un partit que es decidia, es trencava en el darrer quart, amb un 30-14 de parcial. Un partit, el d'ahir, en el que els protagonistes van ser els nouvinguts, Virgander o Patrick Richard, els joves de la casa, com el cas de Neno Dimitrijevic, Joel Parra o Xavi López Aróstegui, passant pels veterans, com Sergi Vidal. Però ahir, a l'Olímpic de Badalona, els 1.651 aficionats, pocs, que es van donar cabuda, també van tenir la seva cota de protagonisme, manifestant la seva indignació en diferents moments del partit amb el que estan patint les institucions públiques catalanes aquests darrers dies i manifestant també el seu desig de votar en el referèndum del proper 1 d'octubre. Doncs ahir els aficionats, els pocs, com dic, que es van donar cita a l'Olímpic de Badalona, es van mullar i van aprofitar per demanar també al club, al Joventut, que fes el mateix, que es posicioni sobre el que està passant a Catalunya, tal com han fet altres entitats esportives o clubs com el Barça, el Manresa, l'Unió Girona o el Cadí la Seu, entre d'altres, que han cregut oportú aquests dies posicionar-se del costat de les institucions catalanes. La penya, en canvi, ha preferit guardar silenci, un silenci que ha molestat a molts dels seus, un silenci que ahir els propis aficionats es van encarregar de trencar. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Got to keep it moving.
Doncs el cert és que la postura de la penya sense entrar a valorar el que està passant aquests dies a Catalunya no ha agradat, i de fet no ha agradat a gran part de la seva massa social, però fons del club reconeixien ahir al Bàsquet al Dia que preferien i prefereixen guardar silenci i no pronunciar-se sobre temes extraesportius. Els que ahir no van guardar silenci són els seguidors de la penya, com dic, que van recriminar l'actitud de la directiva amb pancartes on es podia llegir "Directiva, el vostre silenci no ens representa" i "Poble, democràcia i llibertat". Aquesta va ser ahir la reacció d'una afició que no es va poder estar de demostrar quins són els seus sentiments vers la situació que s'està vivint aquests dies a Catalunya, a una setmana i dos dies del referèndum del 1 d'octubre. I a tot això, tornant a l'aspecte merament esportiu, el Divina Joventut aconseguia ahir el passi a la segona prèvia de la Basketball Champions League, després de derrotar també el Dinamo Tbilisi en el partit de tornada per un clar 86-66. L'entrenador Diego Campo, content i satisfet per dos motius.
Creo que tiene mérito saber la eliminatoria y con la ventaja, porque bueno, cumplimos un poco nuestros dos objetivos. Uno, ser competitivos, y dos, intentar que la competición sirva para que los jugadores jóvenes vayan compitiendo, ¿no? Pero que esto es muy bueno para ir creciendo, porque hay que entrenar, pero también hay que competir. Con lo cual, bueno, pasamos a la siguiente ronda, que como todo, cuando pasas de fase en la PlayStation, pues es más difícil y debemos estar preparados para ello.
Ocampo parla de la Basketball Champions League com una competició perquè l'equip segueixi creixent.
Tenemos 15 jugadores en el equipo, ¿no? Entonces estoy contento, porque los 15 jugadores están bien. Entonces tenemos que ir rotando y tenemos que ir a aprovechar esto para ser muy competitivos y eso que nos permita mejorar. Luego, nunca sabes si es mejor entrenar más, descansar o competir. Nunca se sabe, porque depende. La competición también te da ritmo. La competición te da aprendizaje. Creo que depende de uno y de la inteligencia que tenga para aprender no solo lo que te pasa a ti, sino lo que pasan a los demás. Y en eso estamos, ¿no? Intentando convencer al equipo para aprender de lo que va pasando en el partido. Entonces, bueno, vamos a verlo cómo estamos el domingo y vamos a ver luego cómo estamos el martes. Lo que me importa es seguir mejorando y ser muy, muy competitivos.
Del partit d'ahir, destacar els 10 punts, 11 rebots, 18 de valoració de Simon Birgander, els 13 punts, 5 assistències de Patrick Richard, l'aportació també dels joves, Dimitrijevic, 10 punts, 2 rebots, 2 assistències per un 12 de valoració, 8 punts, 3 rebots, 2 assistències de Xavi López Aróstegui, els 21 minuts de Joel Parra amb 5 punts, els minuts també de Pol Molins, l'entrega del capità Ventura, però qui segueix tirant del carro com si fos un jove és Sergi Vidal. Ahir acabava amb 12 punts, 4 rebots, 6 assistències per un 18 de valoració.
Tant el primer com el segon partit, fins al final del tercer, últim quart, no ha sigut capaç d'agafar un avantatge en el marcador, però bueno, estem, al cap i a la fi, estem competint ja, però no ens oblidem que estem encara en dates de pretemporada. Per tant, és normal els errors i al final el més important és aprendre, seguir i saber que, doncs, que ara tenim un altre rival i que ens agradaria seguir mirant endavant.
En aquestes dates de pretemporada que tu et referies, com veus a l'equip que pot afrontar una altra vegada un viatge tan dur d'anada i tornada i, si cal, un altre viatge encara més?
Bueno, nosaltres no escollim els rivals, no escollim els viatges i toca com toca. Òbviament ens agradaria que tot fos més còmode, més senzill. Al final és important el descans, el menjar bé i quan fas aquests viatges no ho pots fer, però no hi ha excuses. Al final, si es guanya o es perd, crec que parlar d'això seria estúpid, i sí que el que hem d'intentar és simplement pensar en el que sí que està a la nostra mà, que és competir al màxim.
Com has sentit l'equip?
Bé, amb errors, amb fallos, coses normals. No ens oblidem tampoc que estem jugant amb els nanos de la casa. El Xavi López està jugant de 4, ni tan sols és la seva posició. El nostre 4 titular és un noi de 17 anys i crec que això s'ha de tenir en compte. Crec que estan fent una feina increïble. La resta, doncs, intentem sumar com sempre, però bueno, cap i a la fi, com deia abans, estem amb dates encara de pretemporada i amb molts jugadors nous, jugadors que acaben d'arribar pràcticament, que quasi no han tingut temps d'entrenar, altres com jo, que per tema de lesió no puc ni fer quasi pretemporada i m'he posat a jugar directament. Bueno, són molts factors, però tot i així crec que el positiu és que hem aconseguit dues victòries i que doncs, a poc a poc vagi rodant i es vagi cohesionant al màxim.
Sergi, com a canterà de la penya, que sent jugant al costat del Neno, del Parra, del Molins, del Xavi López Aróstegui, no? Que aquesta penya que et transmet?
Alguns igual ja seria més just, però quan el Parra ja li dic que si quan tenia 19 anys que estigui d'un accident podria ser el seu pare. O sigui que ja estem... No, per mi, a mi m'encanta, és una de les coses que més disfruto d'estar aquí a la penya. El poder ajudar-los, el poder, bueno, donar-los consells, coses que al final, bueno, clar, jo en el meu cap fa poc que estava en aquesta situació. Han passat ja molts anys realment, però fa res que jo sento que estava en el seu lloc i per tant, doncs, bueno, tot el que els hi pugui anticipar, que passarà, que situacions que viuran, doncs les puguin aprendre sense que igual se'n deixin d'emportar la clatellada, com m'hem portat jo, doncs molt millor, i és una de les parts que a mi m'encanten. Part, bueno, et donen aquesta xispilla, aquesta vida de gent jove que tenen, així que bueno, a mi ja et dic, és de les coses que a mi m'agrada, el poder compartir i poder veure, bueno, amb aquests que ha estat la meva quarta temporada aquí, doncs he pogut veure ja uns quants debuts de tots ells.
I superada la primera prèvia de la Basketball Champions League, sense temps per descansar ni preparar moltes coses, diumenge. Aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Olímpic de Badalona torna a obrir portes perquè viurà el partit d'anada de la segona prèvia contra el Kataja finlandès. El partit de tornada es disputarà el proper dimarts 26 de setembre. Per cert, Sergi Vidal i Diego Campo parlen dels avantatges de jugar la tornada fora de casa.
Bueno, los viajes son difíciles, pero bueno, creo que tienes que mentalizarte. Por ejemplo, una cosa buena, ¿no?, que debemos mantener es que ayer, después de la paliza y tal, entramos muy bien. O sea, entrenamos muy bien. Y eso es que los jugadores quieren, ¿no? Entonces tenemos que ir manteniendo eso, siendo inteligentes a la hora de distribuir las cargas, ¿no? Porque no es lo mismo lo que tiene que entrenar uno que otro, en función de la edad, en función de sus objetivos, en función de los minutos que haya jugado. Bueno, yo lo acepto como un reto y quiero manifestárselo así al equipo. Tiene mucha dificultad en el nivel, en los viajes, pero creo que es un reto que debemos asumir.
Els quilòmetres i els avions estan allà, i en un principi, hosti, sempre és millor, bueno, intentar donar sorpresa fora per després intentar, doncs garantitzar una mica teòricament el guanyar a casa. Però en aquest cas, amb aquests viatges, és cert que nosaltres portem la càrrega de dos viatges, d'anar i de tornar, i ells només una. Per tant, en aquest aspecte, crec que en aquest tipus d'eliminatòries sí que és millor jugar primer a casa.
Doncs la penya, si vol estar en la fase de grups de la Basketball Champions League, li queden per endavant encara dues prèvies per superar. El Kataja finlandès és la que comença aquest diumenge i després tocaria el Telekom Basketsbond, l'anada a l'Olímpic el 29 de setembre i la tornada a Alemanya seria el 2 d'octubre. I a tot això tenim en joc el primer títol oficial ACB de la temporada. Avui, a les Palmes de Gran Canària, ha començat la Supercopa Endesa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs la Supercopa Endesa, que ja s'ha començat a disputar aquesta tarda amb el València Unicaja, que ha acabat més tard de la gravació del bàsquet al dia d'avui, i a les 10 de la nit l'equip anfitrió i també vigent campió de la competició, l'Herbalife Gran Canaria, entra en escena jugant contra el Real Madrid d'un i altre conjunt. Escoltem a Xavi Rabaseda i Gustavo Ayón.
Creo que hemos hecho una buena pretemporada, hemos estado juntos desde casi el inicio, solo Gal se incorporó la última semana. Y bueno, hemos tenido varios test bastante positivos, el último pues este fin de semana contra Unicaja, que era un equipo que bueno, que sabíamos que iba a estar aquí, que sería del nivel de la Supercopa, y bueno, tuvimos un buen partido y nada, muy contentos de llegar en un punto óptimo a la Supercopa y con muchas ganas de que empiece.
Sobre el rival, El año pasado les ganamos con todos, entonces bueno, creo que juegue o no juegue Julio es indiferente, creo que para el Madrid, tal y como terminó la temporada pasada, pues creo que es importante esta Supercopa y van a estar con el máximo de efectivos posibles para intentar ganarla.
¿Favorito esta tarde?
Bueno, yo creo que los favoritos son ellos, ¿no? Creo que son un equipo pues muy bueno, con grandes jugadores, lo han demostrado siempre. Además, pues como club pues sabemos que el Madrid va a estar luchando por todo, así que bueno, nosotros somos los que intentamos sacar la cabeza cada año en esas competiciones y vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos el año pasado.
Todos los equipos tendrán la misma sensación que nosotros, que vemos pronto que todavía no estamos adaptados, pero sin embargo este es una copa que cuenta muchísimo, que te puede marcar el inicio de la temporada con más alegría, con mucho más ímpetu de iniciarla. Y bueno, hay que enfrentarla pues como un título importante que se ha hecho en los últimos años, ¿no?
¿Qué sensaciones tenéis después de estar 4 o 5 entrenamientos ya todos juntos?
Bueno, yo personalmente tengo una muy buena sensación. El equipo lo veo bastante positivo, con muchas ganas de trabajar. 2 o 3 jugadores nuevos, pero siempre con la actitud positiva para aportar cosas buenas al equipo.
Te quería preguntar, ¿cómo has vivido desde la distancia lo de México, el terremoto, y el mensaje que te gustaría darles?
Nada, muy triste, la verdad, que lo que está pasando en mi país es algo que todos como mexicanos nos tiene pues preocupados, tristes, pero también contentos a la vez, porque muchísima gente se ha sumado a apoyar, la gente que a lo mejor no tiene para donar algo, pues con mano de obra, moviendo escombros y de todo. Y personalmente, pues bueno, estamos buscando la posibilidad junto con el club, con el Madrid, de poder hacer algo importante, algo grande, alguna ayuda que pueda ser de mucha utilidad en el país, ¿no? Sobre todo, personalmente tengo amistades en comunidades que no ha llegado ayuda y a eso me quiero dirigir, ¿no? La semana que entra, estamos planeándolo para la semana que entra y esperemos que lo podamos hacer bien para ayudar, ¿no?
Doncs les paraules de Gustavo Ayón, que comença una nova temporada amb el Real Madrid i, per desgràcia, ho farà doncs, molt pendent, òbviament, de les notícies que van arribant del seu país, de Mèxic. I demà dissabte, abans de la final d'aquesta Supercopa Endesa, a 6:45 de la tarda, es disputarà el concurs de triples, que enguany comptarà amb la participació de J.C. Carroll, Marcus Ericsson, Ryan Kelly, Rafa Martínez, Lucio Redivo i s'assossarin més Patricia Cabrera de l'Uni Ferrol i el jove Gerard Jofresa, guanyador del concurs popular d'aquí en zona.com. En volem parlar aquí al Bàsquet al Dia. Patricia Cabrera, escorta canària de l'Uni Ferrol. Què tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Preparada para el reto o qué?
Sí, preparada.
Que tiemblen, ¿no?, los mejores tiradores de la Liga Endesa.
Bueno, eso espero. Que le entren más nervios a ellos que a mí.
Lo de los nervios, ¿qué? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Qué crees? ¿Qué piensas?
Bueno, pues ahora mismo no lo sé. Yo solo pienso en poder controlarlos y tener buena suerte el sábado.
Hombre, ellos motivos para temblar también tienen, ¿eh? Que creo que ninguno de ellos ha hecho un 10 de 14 en triples en un partido.
Ya, pues mejor que tiemblen ellos a que tiemble yo.
De hecho, este es el récord que ostentas, ¿no? Y es el récord de la Liga Femenina, el de triples, el récord de triples en un partido, ¿no? Que es tuyo, este 10-14.
Sí, por ahora es mío y sigue siendo mío y espero que si algún día alguien me lo quita, que sea yo misma.
Ese día viste la canasta, el aro, como una piscina, ¿no? Como se dice habitualmente.
Sí, porque además los 8 primeros fueron 8 de 8, que fue la primera parte, o sea que ese día fue estupendo.
Es de esos días que un jugador cree que tiene magia en las manos, ¿no?
Sí, de decir, dame los balones que estoy enchufada y las meto.
Oye, Patricia, ¿has entrenado mucho o qué?
Sí, estuve entrenando con los carros que me mandaron. Y la verdad que bien, he hecho buenos números y yo creo que tengo posibilidades.
¿Sí? ¿Qué media has hecho?
Pues la media, no sé, 23, porque bien. Días que...
Buena cifra, ¿eh?
Sí, hubo días que llegué hasta 28, pero bueno, una media de 23 más o menos.
¿Te,
sí.
¿Te ves con posibilidades de ganar el concurso de triples o qué?
Sí, yo lo primero que quiero pasar son los cuartos, y yo creo que si paso los cuartos se me irán relajando los nervios y mucho mejor para intentar llegar a la final.
De los contrincantes, ¿a quién no quieres ver hasta la final?
A Carroll. Yo creo que todos son muy buenos tiradores, pero Carroll es el que se ha llevado los títulos anteriores y yo creo que es el rival a batir de todos.
¿Y la clave o el secreto que crees que debe tener un buen tirador, cuál es?
Pues el trabajo. Porque un tirador, si no trabaja el tiro durante la semana, ni antes ni después de los entrenamientos, yo creo que al llegar al partido, sí, las puedes meter, pero es casi seguro que no. Yo creo que el secreto está en trabajar cada día.
Y en el concurso imagino que una mecánica rápida y efectiva del tiro, ¿no?
Sí, está claro. Solo tienes un minuto para tirar todos los balones y hay que ser muy rápido. No hay tiempo de nada más.
Eso sí, tú tienes una ventaja, algo que el resto de tiradores no van a tener, que compites en casa, Patricia.
Sí. La verdad que en eso estoy súper contenta porque va a estar toda mi familia, mis amigos y bueno, yo creo que la afición me va a animar, o sea que por esa parte es genial.
Muy bien, a ver si te conviertes en la primera mujer que gana el concurso de triples de la Liga Endesa.
Ojalá.
Y el próximo fin de semana, inicio de la Liga regular, ya empieza lo bueno con el Uni Ferrol. ¿Cómo ves esta temporada?
Bueno, pues yo espero que hacerlo lo mejor posible, ¿no? El año pasado fue una temporada magnífica, que quedamos terceros de la liga. Yo creo que es difícil de repetir por el presupuesto que tenemos y por el equipo que tenemos y los demás que se han reforzado súper bien. Pero bueno, lo primero es conseguir la permanencia y luego lo que tenga que venir vendrá.
Muy bien, pues Patricia Cabrera, jugadora del Uni Ferrol, mucha suerte para el concurso de triples.
Muchas gracias.
Next to me. I escoltem també una nota dels triplistes, el jove Gerard Jofres, en declaracions aquí en zona.
Mucha ilusión de poder ganar y poder ir a Canarias y disfrutar de las mejores estrellas de la ACB y todo. Y bueno, me pilló por inesperado ir aquí y hasta aquí. Y estoy muy contento.
Doncs demà dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, concurs de triples, i a partir de 7:45, la gran final d'aquesta Supercopa Endesa. En joc el primer títol ACB de la temporada. Però aquest cada setmana tenim més títols en joc. Diumenge es disputen les finals de les lligues catalanes.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens veurem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu. Emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs som-hi perquè aquest cap de setmana Reus acull les primeres finals de les Lligues Catalanes 2017. Dissabte, demà, tenim les semifinals de la Lliga Femenina 2, que enfrontarà Joventut, Les Corts i Barça, i a Segle XXI amb Lima Horta Barcelona, i diumenge les finals de l'Alep a 1:15 entre Barça B i Prat. A les 6, la final de la Lliga Femenina entre Cadí la Seu i Esparci Trifoni Girona, i a les 8 la final de la Lliga Femenina 2. Avui ens volem centrar, com ahir us dèiem aquí al Bàsquet al Dia, amb la final femenina. El Cadí la Seu, campió les darreres edicions, buscarà allargar aquesta dinàmica guanyadora contra un Uni Girona que aquesta setmana rebia la darrera incorporació. Nadia Collado, MVP de la Lliga Femenina la temporada passada.
Estoy muy contenta y yo sabía desde el principio que era un gran equipo y tengo muchas ganas de jugar y ser campeona de la Liga Española, ser campeona de Eurocup. Quiero ayudar mucho al equipo.
¿Qué retos te has propuesto a nivel personal? MVP de la pasada Liga Regular.
Sí, ahora no pienso en nada personal, pienso en el equipo. Entonces pienso en ayudar al equipo a llegar al final de la Liga y Eurocopa y todo eso.
I marxem a la Seu, Bernat Canut, entrenador del Cadí. Hola, Bernat, què tal? Bona nit.
Bona tarda, què tal?
Diumenge toca defensar el títol, aconseguir les darreres temporades. Com arribeu a la final de la Lliga Catalana?
Bé, de fet, aquesta és encara una setmana de pretemporada, encara ens falta una jugadora, la Xeresa Rixas, per arribar, però, bueno, contents, havent treballat i amb il·lusió, clar que sí.
I del rival que em dius, de l'Uni Girona?
Bueno, pues ja coneixem d'altres anys, és evident que els equips canvien molt d'un any a l'altre, és un rival molt potent, amb un equip que han confeccionat de gran potencial. Intentarem ficar-los una mica difícil.
Us tindran ganes, perquè l'Uni porta temporada sense aixecar el títol,
Sí, suposo que sí, però bueno, és un altre any, una temporada nova i el que vagi passat els anys anteriors no té res a veure.
Bernat, què em dius d'aquest nou projecte del Cadí la Seu? Jugadores joves i nacionals, com ve sent habitual, que seguiran tenint un pes molt important.
Sí, bueno, és la intenció de quan construïm els equips aquí a la Seu, ficar bastantes jugadores del país, implicades amb el projecte, i després reforçar amb gent de fora. Aquest any estem molt contents de les jugadores que han arribat, no només per les seves condicions atlètiques i d'esportista, sinó també de les seves qualitats humanes. S'han adaptat molt, molt fàcil i molt ràpidament, i això pues, facilita molt el treball. No?
Hem d'esperar una temporada il·lusionant o què?
Bueno, il·lusionats no estem. Ja saps que això, fins que no comença la Lliga, tots els equips es reforcen, els equips, la majoria, són molt, molt nous, amb jugadors molt noves, i no saps mai on pots estar. Il·lusionats i esperançats no estem, perquè a part del treball és bo, després del dia a dia ja ens posarà on ens mereixem.
A veure si aquesta temporada per fi feu aquella passa que les últimes temporades us ha faltat, una passeta per anar a la Copa i als play-off,
Sí, bueno, això d'aquí encara queda molt lluny. De moment ja et dic, encara ens centrem en la pretemporada. La setmana l'hem plantejat com una setmana més de pretemporada. Sí que ja focalitzant una mica més el partit del cap de setmana, perquè evidentment ja és oficial i és un partit molt maco de jugar.
Molt bé. I personalment, les circumstàncies, per desgràcia, t'han portat, no?, ocupar el càrrec de primer entrenador en aquest inici de curs. Com ho portes?
Sí. Bueno, les circumstàncies no són les que ningú voldria, ja no a nivell professional, també personal, per la bona amistat que tenim amb el Joan Carles, però bé, ara estem aquí i a donar-ho tot.
Molt bé. Bernat Canut, entrenador del Cadí la Seu, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia i molta sort per aquesta temporada.
A vosaltres, moltes gràcies.
I des d'aquest micròfon del Bàsquet al Dia enviar una forta abraçada i molts ànims a Joan Carles Pié, primer entrenador del Cadí la Seu, que està de baixa provisional mentre rep un tractament mèdic per combatre una dolència que l'obliga a guardar repòs. L'esperem veure de nou el més aviat possible, òbviament, en una pista de bàsquet. I abans d'acabar, sabeu que Barça està d'estalls de pretemporada a Platja d'Aro. Diumenge jugaran contra Luca Murcia, el darrer partit de pretemporada, pel qual Cito Alonso ja podrà comptar amb Navarro i Pierre Oriola. Aquestes són les sensacions de l'exjugador del València després de fer el primer entrenament com a blaugrana.
Ja tenia ganes de començar i d'estar aquí amb els companys. I, bueno, agafant una mica ja els hàbits, no, tant en defensa com en atac. Encara, evidentment, doncs, em queden moltes coses per agafar i per assolir, però bueno, bé, la veritat que la carga ha sigut bona i content. El poc que he vist, les poques hores que he estat amb ells, hi ha molt bon rotllo, la veritat que hi ha molt bon ambient, i això sempre és important. Hi ha també rivalitat durant els entrenaments, que al final això fa que quan arribi el partit doncs, ens preparem millor, i la veritat, com t'he dit, molt bon ambient, molt bona química entre tots, i espero que també no entren en aquest grup i en aquesta bona química que hi ha.
Agustí Benedito ja acumula més de 10.000 signatures a la iniciativa de vot de censura contra la Junta Directiva del Barça. Necessita 16.570 per formalitzar el vot. Al termini 27 de setembre, segons el club, 2 d'octubre, segons el propi Benedito. Jaka Blasic, recent coronat campió d'Europa amb Eslovènia, està presentat avui com a nou jugador del Morabanc Andorra. Francesc Solana, director general del club.
Entusiasme, anem a un talà i que pensem que per nosaltres és un jugador molt important, que és un jugador que ve a ser un dels referents de l'equip i que la seva experiència en competicions internacionals dels seus últims anys doncs, ens ajudi a créixer com a club i a ser un millor equip.
I diumenge l'Iberostar Tenerife es pot proclamar campió del món si supera el Guaros de Lara en la final de la Copa Intercontinental que es disputa a partir de les 7 hores catalana. Encara dir-vos que l'ICL Manresa canvia d'horari i data. L'equip del Bages debutarà a l'Aleport contra el Càceres el dissabte 30 de setembre a 8:45 del vespre i un mite com Jorge García, ex-Lleida, ha anunciat la seva retirada del bàsquet professional als 40 anys, amb rècord de partits a l'Alep, 512 i 8 ascensos al llarg de la seva carrera. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.